Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, de què ens vols parlar avui?
Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
Per tant, calor, no?
Calor.
Podríem dir.
Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que ha de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes àrees.
Doncs som-hi.
Bé, acabem de dir, bé, molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs. Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no? De quan nosaltres estudiàvem, i també de moltes campanyes institucionals.
Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera,
sí.
Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua. Però clar, de tota aquesta aigua, només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
en picat.
Moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, per poc que plou, com era el...
L'embarbussament.
I a sobre, on hi ha molta evaporació, és a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids. Anem a definir, primer de tot, què és cada cosa, què és un clima semidesèrtic o una zona semiàrida i un clima àrid. Vale? Un semidesert o una zona semiàrida o clima d'estepa és una zona climàtica que a grans trets rep entre 200 i 400 litres per metre quadrat de precipitació anual. En tot un any.
Això és molt poc, eh?
Això és molt poc. Tenim climes semidesèrtics freds, com ara les estepes, a tot l'interior de la zona, l'interior de Rússia, de Mongòlia, de tota aquesta zona, que també coincideixen en zones molt continentals. Climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya. No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, la zona dels Monegros, la zona d'Aragó, tots són climes semiàrids. I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
Això ja és la nomenclatura aquesta més científica,
eh? Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen. I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
Ah, exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant, humitats molt i molt baixes. També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els 30 graus, tant de latitud nord com sud de l'Equador. Un territori que ve dominat pel que s'anomena cèl·lula de Hadley i les altes pressions subtropicals. Aquí hi hem d'afegir els deserts polars, tant del nord com del sud, sobretot el desert antàrtic, on degut, en aquest cas, a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses, i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs, cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
Molt complicada.
Tant, no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canàries, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord, i el Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions del, sobretot de la meseta del centre d'Espanya, abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani, i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris, també.
Sí, sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues, per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
No creixen. Quan en el moment que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlaven, eh? Una altra guaita de l'hivern, de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en el sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, eh? Però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins, normalment. L'aigua aquesta, i la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és evidentment les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
Com perquè se'ls amengin,
com
no?
Com perquè se'ls amengin, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
Doncs mira, els animals, la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
Les de més calor.
Les de més calor, per tant, sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre, amb el d'allò, o imaginem, per exemple, com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt, a la no surt de casa fins a les 8 del vespre.
No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
Perquè l'aigua és molt escassa.
L'aigua és molt escassa. Per tant, aquestes són les bàsiques. Però també, per exemple, tenir grans extremitats per radiar calor. La, per exemple, la guineu del desert. I molts animals tenen orelles o potes molt grans, primes, plenes de vasos sanguinis. L'aire que passa al voltant d'aquestes zones refreda la sang ràpidament, funcionant com un radiador del cotxe. O sigui, una estratègia per refredar el cos, en podríem dir. Pells impermeables, com per exemple els rèptils o els insectes de cutícula molt gruixuda, que impedeix que l'aigua interna s'evapori a través de la pell.
Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua.
Exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània. Per tant, s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda al, a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, eh? El pèl. El pelatge aïllant, per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els hi arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos, com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
Molt, molt, molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans. Animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
Ah, carai.
Beuen l'aigua del greix, de les llavors, d'altres elements que incorporen a la seva dieta, que no pas beure aigua, perquè beure aigua poden beure molt poca aigua. Fer orina ultraconcentrada.
Per no perdre aigua, també, no?
Exacte, per no perdre aigua. Són orins molt, molt espessos i excrements molt secs per no perdre aquest líquid. Gepa dels camells. La gepa dels camells no conté aigua, contràriament al que se'n creu, no? Sinó greix concentrat, tot el greix en un sol punt de l'esquena, evita que tinguin una capa de greix sota la pell de tot el cos, fet que els hi permetrà suar menys i refrigerar-se millor. A més, el cos crema el greix, quan crema aquest greix, i genera aigua com a subproducte. Per tant, també li va bé per hidratar-se. I la tolerància a la hidratació. Un humà, per exemple, pot morir si perd el 10 al 12% del seu pes en aigua. Un camell pot perdre fins un 30-40% del seu pes en aigua sense patir danys, ja que el sistema circulatori està dissenyat perquè la sang no s'espessi en excés.
Per tant, ja ho hem vist, tot de mecanismes diferents per sobreviure en aquests terrenys tan àrids, que és complicat, no? Perquè el que dèiem, l'aigua és molt escassa i l'aigua que és molt important per viure, no?
Ha de tenir una adaptació. Una adaptació, per exemple, que estem fent els humans per combatre aquests climes és la dessalinització de l'aigua per obtenir aigua de mar, d'aquest 71% que parlàvem abans de l'aigua del planeta, doncs obtenir aigua de mar per poder beure, dessalinitzar-la. El que passa és que això també té conseqüències, perquè generes un residu salí sòlid, que la sal és tòxica per al medi ambient i té un consum energètic molt elevat. Per tant, són estratègies que fan totes les plantes, tots els animals, per combatre precisament aquesta aridesa i aquests climes tan secs. Costa d'imaginar, llocs on plou menys de 250 litres l'any i deserts com, per exemple, Atacama, que pot passar anys sense veure ni gota ni gota.
Costa d'imaginar, però el que deies, que cada vegada aquests terrenys s'estan expandint més.
Exacte, el canvi climàtic és el que fa.
Doncs, Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia, el proper guaita que tenim.
Fins la propera.